Ràdio Estel, l'Hora del Pati. Un programa d'educació dirigit i presentat per Jordi Cabanes i Raül Ladames.
Avui a l'Hora del Pati tenim ganes de fer un petit descans, un descans de l'actualitat, un descans dels experts que portem, i avui hem decidit que farem el que ens agrada fer, que és parlar entre amics d'educació. I per això hem convidat el Ferran Riera perquè ens parli de la seva, de la nostra, de la meva experiència educativa. Espero que us agradi.
L'Hora del Pati.
Molt bona nit, un dimecres més a l'Hora del Pati. Avui anem a parlar, veurem com surt, però anem a parlar del que fem habitualment, d'educació, diguéssim. Ens acompanya el Ferran Riera. El Ferran Riera és actualment director de l'Escola Isaac de Santpedor, responsable pedagògic de les escoles de la diòcesi de Vic i de les diòcesis, de les escoles diocesanes, no de tota la diòcesi, només faltaria. I també té experiència com a professor universitari, que dones classe a La Salle i a la Batoliva, respectivament de coses de ciències, com a enginyer de telecos que ets o va ser, i de didàctica de les ciències, que també té la seva lògica, diguéssim. Bé, als nostres convidats, a tots, fins i tot als amics i als repetidors, com és el cas del Ferran, que ja ha estat un cop en el nostre programa, els hi preguntem sempre, és gairebé un fetichisme, per la seva vocació. Com descobreixen la seva vocació? I dic descobrir perquè la vocació, contràriament al que se sol formular, no és una cosa que tu decideixes, sinó una cosa que et trobes, no? Una cosa a la que respons. Explica'ns una mica.
Hola, bona nit. Gràcies, Jordi. Bé, mira, no m'havies avisat que em preguntaries sobre la vocació, eh?
No t'havia avisat de res, tampoc.
Quan jo estava acabant el COU, jo li dic la vocació, jo crec que la meva orientadora, això dels orientadors que estan al COU i al segon de batxillerat sobre la professió, no? Jo volia fer físiques. I em va dir, ui, no facis físiques perquè acabaràs sent mestre. I aleshores em vaig posar a fer enginyeria. Perquè realment no pensava ser mestre. Però certament, amb el temps, és veritat que jo vinc d'una tradició a casa de la meva mare és mestra, i això jo ho tenia, i m'havia dedicat molts anys a donar classes particulars, i m'agradava. Vaig començar a la universitat en investigació, quan vaig acabar l'enginyeria que jo feia, i donant classe, és veritat que donant classe als nanos de primer, que tenia de física a enginyeria, em preguntava sempre què els hi passava, perquè tenia molts nanos i era un desastre. De fet,
estem parlant de fa 30 anys.
Ja
eren un desastre.
Sí. De fet, jo em preguntava què estava passant allà. Això devia ser l'any 96, no? Sí, 96. I què estava passant allà? I vaig decidir anar a veure-ho. Intentar veure què es podia fer per evitar que arribessin a la universitat així, no? És el que més em va despertar l'interès de les classes universitàries. I així és que em vaig anar a treballar a secundària. Vaig deixar el doctorat, vaig deixar-ho tot, i vaig anar a secundària per veure si podíem fer alguna cosa per evitar que arribessin com arribaven. Arribaven amb un coneixement tremend, molt pobre, d'algunes qüestions de ciències, amb molt poques ganes d'estudiar i de treballar. I jo deia que eren com trossos de carn que copiaven pissarres, els tenia allà. Després de 25 anys o de 30 he tornat a la universitat i he vist que clarament no s'ha vist res que he fet. Els que estan ara a la universitat estan igual o pitjor.
Té un amic que es queixava diguéssim, dels achaques, no sé com s'ha de dir en català, de l'edat, no? És que em fa mal aquí, em fa mal allà. I una mica més li va dir, alegra-te'n, perquè això només pot anar pitjor. Per tant, alegra-te'n de les poques coses que et fan mal.
Exacte. Pues això, ha anat a pitjor. I és veritat que, bueno, que és cert que jo he après moltíssim en aquests anys, eh? Estant sobretot dedicat a secundària, però també he estat com a director, pues, treballant molt de colze a colze amb els professors de primària i d'infantil. I em sembla que hem après moltíssim. Després no tinc ni idea com li donarem la volta a tot això, però sí. Jo crec que tenim idea clara de què està passant.
Ara en parlarem amb més detall. També és veritat, però, que la realitat és molt complexa, diguéssim. I tot i que globalment, diguéssim, hi ha dades per suportar aquesta afirmació de que tot va malament i estem pitjor que mai, també és veritat que de la mateixa manera que fa 26 anys era possible educar aquests alumnes de primer, que segurament molts són bons enginyers, competents, responsables a hores d'ara, també és possible educar els nanos d'ara. Això està claríssim. Una altra cosa és com, quan i sobretot que el que és impossible és preveure'n els resultats, diguéssim. Però si es deixen, encara poden ser educats.
Sí, no? Hi ha aquella famosa frase, suposo que ja l'heu dit en el vostre programa, no? Aquella famosa frase d'Aristòtil que descriu els joves d'avui, no? I la descripció és claríssimament els nostres joves, no? I quan de la dona és que va estar escrita...
Doncs, segle VI abans de Crist.
Exacte, no? Això és cert. I per tant, segueix sent possible educar. I hem de matitzar, quan diem que les coses estan pitjor, hem de matitzar-ho. Hem de matitzar què és el que volem dir, no? Perquè a mi em sembla que el problema, diguéssim, els joves en si mateix, o els nanos, no?, tenen les mateixes mancances o les mateixes dificultats o les mateixes necessitats, digue-li com tu vulguis.
Les mateixes potències.
Exacte, que tenien, que han tingut sempre, no? Tinc dubtes sobre els adults que els hi posem al davant. Tinc dubtes sobre això. Tinc dubtes sobre... però, no sé, tu ets historiador, tu sabràs millor que jo, eh? Sobre les certeses i sobre l'escepticisme que tenen molts adults davant dels joves.
O sigui, podríem considerar que és l'autèntica pandèmia dels nostres temps, aquest escepticisme?
Bé, a mi m'ho sembla, no? Un escepticisme que, diguéssim, em sembla que es barreja bé, no? Que està ben entrellaçat amb una subjectivitat molt gran, no? O sigui, no hi ha una afirmació de res que no sigui de la pròpia sentir-se de les coses, no? Com la sento, per dir-ho d'una manera. No? Això passa d'una forma espectacular en tots els àmbits, me sembla, de la societat, no? De la societat, de la política, del món de les xarxes socials. Tot està tan profundament atravessat per aquesta percepció de com jo la sento les coses i que això és intocable, inviolable, que em sembla que això sí que dificulta molt mirar els nanos.
No fa gaire un dels nostres convidats deia que, a no sé on, ara no recordo amb prou precisió l'anècdota, però que un grup de psicòlegs s'estava plantejant que el narcisisme, la incidència del narcisisme era tan gran que ja no es podia considerar una malaltia extraordinària, sinó que era una nova normalitat.
Ho incorporaré.
Perquè ja no és un problema psicològic, és un problema filosòfic, diguem-ne. És més greu, perquè que un tingui, diguéssim, les seves estratègies personals per afrontar les dificultats de la vida i es plegui en un mateix, diguem-ne, té una certa explicació intrapsicològica, diguéssim. Però és que això s'ha convertit en el que està de moda i el que es potencia en els mitjans i a les xarxes socials. I en el que ara és cool és això.
Sí, sí. De fet, bueno, és evident, no? Totes les discussions acaben igual. Bueno, això és com tu ho veus, això és com tu penses, aquest és el teu parer. I si arribem a una certa entesa en aquest punt, ja n'hi ha prou, eh? Ja n'hi ha prou. Jo, a mi em sembla, però d'una forma aplastant, que això està sent majoritari. Bueno, també s'haurà de dir que jo veig en mi que això ens afecta inclús als que pensem que no estem en aquesta línia, no? Jo veig que el treball que he de fer per deixar-me modificar algunes de les coses que penso pel que tinc al davant, a mi em sembla que és més fastigós ara que el que feia quan tenia 30 anys.
Això pot tenir a veure amb la filosofia, també amb
l'edat. Sí. Ja, he tingut raó sempre. No sé, crec que té a veure amb el que estem vivint.
De tota manera, mira, l'altre dia parlava amb un professor universitari que, diguéssim, em parlava d'alguns alumnes de la meva escola que havien anat, no? I em deia, o sigui, és que els teus alumnes, si volen, poden. I això em va semblar una lluança interessant. No? Després, la vida universitària, la festa, ja sabem, ara, pobres, la festa menys en temps de pandèmia, però diguéssim, ja sabem que la vida universitària té les seves temptacions, per dir-ho així, però, deia, però els heu educat en un mode de raonar. I si volen, poden. Aquesta probablement sigui, diguéssim, la possibilitat d'èxit que tenim, no?
Sí, tot i que... Sí, no és que estigui negatiu, però...
Els
eduquem en una forma de raonar.
Hi ha una anècdota famosa que va passar a la teva escola, que explico allà on tinc l'oportunitat, d'uns alumnes teus que en lloc de barallar-se amb els alumnes de l'institut, com s'havia fet tota la vida a les escoles concertades, es van posar a discutir al parc si hi havia veritat o no, si la veritat existia, es podia defensar. Clar, diguéssim, això em sembla un gran èxit educatiu.
Sí. A mi, jo crec que no estava en un moment molt propici per esperar-ho tot a l'os de la raó, Soc sincer. A mi em sembla que la raó en aquests moments, en general, s'obre només quan algú veu alguna cosa. O sigui, s'obre abans per la bellesa o... que no pas per la justícia de les coses, per la raonabilitat de les coses, no? Em sembla que és un moment, ho deia l'altre dia un amic meu, no? Que hem passat de defensar, diguéssim, d'anunciar lo vell, lo bonic i lo bo, i potser ens toca només lo vell, no? Ara en aquests moments, més que lo bo i lo just, en aquest sentit. I llavors potser l'arròs comença a obrir, però certament, diguéssim, l'ús de la raó, no sé, podríem veure què ha passat, no sé, aquí a Catalunya en aquests últims temps, el que està succeint, la dificultat que està per entendre'ns, la dificultat que hi ha per veure com afrontem una cosa com la pandèmia, no? Tot el... Pues l'ús de la raó potser caldrà recuperar-lo,
De fet, jo algun cop ho he dit també, no? En el món catòlic tradicionalment sempre, no? I s'ha parlat de la fe i la raó i sempre s'han plantejat, sobretot des de fora de l'Església, com una oposició, diguéssim, no? Com que la raó és el que estava fora i la fe el que estava dins. I, de fet, això no és veritat. El papa Joan Pau té un text fantàstic sobre això. Jo tinc la sensació que, tal com està el pati, abans que la fe, diguéssim, l'Església i els cristians hem de defensar la raó, que és el que està en tela de judici, no? Sí, sí. En algunes coses em sento més a prop, no sé, de Robespierre o de Voltaire que alguns...
Comença a veure.
Sí, comença a veure, que alguns dels nostres personatges populars, no?
Sí, sí. Sí, sí, totalment d'acord. Hem de tenir la intel·ligència, a mi em sembla que val la pena tenir la intel·ligència per veure com s'activa la raó, no? I perquè en el món que dèiem, del narcisisme, què vol dir? Com s'ajuda a activar la raó d'algú perquè realment surti d'un? Perquè si la raó no surt d'un mateix, no? Si la raó no està ancorada, no? En alguns punts de referència clars, el nano i nosaltres, que nosaltres girem autònomament sobre nosaltres mateixos. No? Es calen punts d'anclatge per poder començar a usar la raó, no? I perquè tu puguis sortir a fora de tu. No? Però el narcisisme fa entrar tot constantment dintre.
Fa molts anys, ho deia el Pau López Castellote, mestre de molts de nosaltres, fa molts anys, a mi em fa freda quan ho recordo, de l'antiguitat i com alguns perspicaços ja ho veien des de fa molt de temps, no? Deia, clar, en el moment que tu introdueixes el relativisme en el pensament i la realitat, i la veritat ja no està fora, com que en el fons tots tenim una exigència de coherència, el que fem és absolutitzar, no? Fer absoluta la nostra percepció. No som relativistes, de veritat. Canviem el focus de l'absolutisme.
Exacte. I ens quedem sols. Sí. Perquè quan el focus acaba sent el jo sol, no? Jo mateix, acabo sol. Acabo desvinculat de tothom. Acabo autònom, no? I faig de la meva casa la meva república independent.
Això, tota l'experiència del confinament i de la pandèmia ha més que provocat, perquè alguns pensen que hi ha hagut un...
No,
el que ha fet és fer evident una cosa que ja estava...
Ha catalitzat, no? Ha funcionat com un catalitzador, una reacció química. Ha accelerat coses que ja teníem a dintre, no? De fet, tota la deriva de l'autodeterminació, en el sentit, diguéssim més ampli, autodeterminació de la meva persona, autodeterminació del meu sentir, del meu pensar. Sí, sí.
El que era una publicitat enginyosa de l'IKEA s'ha convertit en, un, en una malaltia ambiental.
Està d'arreu, no?
L'app de Ràdio Estel per a mòbils Android i iPhone és gratuïta i amb tot el que t'agrada de Ràdio Estel. Ràdio online, ràdio a la carta, totes les promocions, tota l'actualitat i accés a les nostres xarxes socials. No te la perdis. Busca Ràdio Estel a Google Play o a l'App Store i queda't amb nosaltres per sempre.
L'Hora del Pati.
Seguim a l'Hora del Pati parlant amb en Ferran Riera d'Educació. Els mestres, i m'atreviria a dir els mestres catòlics, tendim certa tendència a l'anàlisi, jo diria, pseudodepressiu, per dir-ho així. No? És veritat que la pressió és molt forta, socialment, políticament, diguem-ne que també tenim motius per estar inquiets, però també és veritat que no hi ha una excessiva diferència. Diguem-ne, si admires la història dels grans educadors cristians, sempre han tingut problemes. No. El fundador de la Salle ho va tenir malament, Don Bosco ho va tenir malament, Sant Josep de Calasses ho va tenir malament. De fet, jo sé, saps que sostinc la teoria que un sant, si no l'ha perseguit algú, no està clar que sigui sant, diguéssim. No? I sobretot els bisbes, que són els més especialistes en això. Per tant, la precarietat i la dificultat, i per dir-ho així, la temptació del món, són condicions naturals de sempre, de tota la vida. Per tant, establert la problemàtica, o almenys el nostre sentit, el nostre sentiment respecte a la problemàtica, anem a donar-li la volta, anem a veure què podem fer. Perquè això és una certesa que tinc, i que l'hem vista i l'hem viscut junts, que és que sense expectatives podem tenir esperança. Sense esperança no es poden tenir expectatives, i les expectatives són dolentes per si, però l'esperança no. Parlem dels motius de l'esperança.
Mira, a mi em sembla que el primer motiu d'esperança, bueno, els motius d'esperança en una escola i en la vida educativa es donen en el present, no? En el present, perquè si no, un pot tenir una certa expectativa del que hauria de passar, del futur, de com hauria de ser. Però si els motius de l'esperança es donen perquè allà ara, en el present, no? Un, no sé, descobreix un bé, viu un bé que és per ell, no? I a mi em sembla que les situacions són molt difícils, és veritat. L'escola concertada, per exemple, està en un moment molt, molt complicat. Nosaltres estem patint moltíssim en molts aspectes. Però jo sempre reclamo, no? Reclamo el claustre, reclamo a la comunitat educativa, a mirar el bé present, no? I tot el tema de la pandèmia, no? Que no podíem girar la cara. No? Ens podem queixar de que realment, per culpa de la pandèmia, doncs ara els centres educatius s'han convertit en una espècie de guarderies, de llocs on aconseguim, no sé, gràcies als centres educatius les pares poden anar a treballar i aquest tipus de coses. Bueno, potser sí, és que potser hem hagut de fer-ho, no? Però mirar...
Sí, perquè en si mateix no és un mal, clar, si també eduquem.
És que si no seria mentida això de que per educar tu mostres el significat de les coses, però el significat de les coses inclou el que està passant, no? El que estàs vivint ara, què està succeint, no? En el teu barri, en el teu poble. I per tant, com que has de mirar el que passa, has de mirar el bé que també està succeint, no? I això és el motiu de l'esperança, sempre està. Nosaltres tenim a punt de bala, gràcies a Déu, anècdotes que permeten veure que és possible seguir educant, i que val la pena seguir-ho fent mentre es pugui, no? I quan no es pugui, ens posarem a educar, potser no en un col·legi, però sota un pi, com deia Pablo Pérez Castellote, o farem el que calgui, no? Ara bé, diguem, tu parlaves dels grans educadors, no? Dels grans fundadors no? De l'Església. A mi em sembla que una característica interessant dels grans fundadors és que miraven el que passava i intentaven respondre. Per exemple, el senyor Bautista de la Salle se n'adona dels nanos que hi ha al carrer i que molts d'ells no poden ser educats perquè els pares han d'anar a treballar, no? I ells donen una escola, els hi permet arribar a l'escola, no? I començar-se a instruir. I, per exemple, en aquell moment decideix una cosa que ara alguns de nosaltres faria fredar, no? Decideix no ensenyar llatí. I si no ensenyar llatí perquè pensa que els fills dels artesans i els fills dels obrers, de la gent que estava anant a treballar, necessitava saber la llengua amb la que es trobarien quan anessin al carrer, no? Bé, però per què? Perquè ella té la pobresa del moment, no? La pobresa que tenen els nanos en aquell moment. I això sí que ens toca a nosaltres. Mira quina és la pobresa dels nostres alumnes. L'escolarització al nostre país i a Occident està garantitzada. Per tant, el problema no és aconseguir places escolars. El problema és mirar si es pot oferir una educació que respongui a la pobresa dels nostres alumnes.
A les pobreses reals. No les imaginàries.
Exacte. Que a mi em sembla, i parlant-ho moltes vegades, no? Hem parlat moltes vegades això amb tu i amb els altres educadors, no? Que la pobresa més real, i això és un signe dels temps, no sé si en altres temps...
Tenien els seus propis signes.
Les pobreses reals que hem d'atendre als nostres alumnes és la falta de lligams, de vincles amb les coses, no? Això que parlàvem de la soledat, del viure isolat en un mateix, no?
O sigui, són nanos... Hi ha un exemple claríssim, n'hem parlat molts cops, que a mi em va impactar molt. Una de les obsessions del conseller, del Bargalló, és no tancar les escoles per res. O sigui, diguem-ne, mantinguem-les obertes. I és una interpretació, em sembla una interpretació raonable, i és conseqüència d'haver vist el que va passar en el confinament, diguéssim, no? Que molts nanos van quedar despenjats.
Clar.
El problema és que l'anàlisi que fan, o el que a mi em sembla que es fan, i es va fer en el seu moment, és la famosa esquerda bretxa, que diuen ells, l'esquerda digital. És mentida, no. Totalment. És l'esquerda digital. Ni tan sols és l'esquerda socioeconòmica que fa que no tinguin connexions. És un problema d'ordre cultural.
Cultural.
Per tant, no eren les famílies amb necessitats educatives socioeconòmiques, que és l'eufemisme que fem servir ara. No, eren les famílies amb necessitats educatives, tal qual.
Claríssimament. O sigui,
els nens es van trobar que l'únic vincle que tenien era el vincle de l'escola. Més o menys precari, més o menys feble, però era l'únic.
No, fins i tot s'ha de reconèixer que algo que ens costa molt als professors, que és fer classe a través de la pantalla, no? I del Zoom o de totes les mitjans audiovisuals, per nosaltres va ser una eina per mantenir el vincle amb els nanos, no? El lligam amb els nanos. I alguns fins i tot van arribar a augmentar el seu lligam amb l'escola. És una cosa espectacular.
Sí,
nanos
sí.
Que a l'acabar el confinament es perceben més pertanyents a l'escola pel que significa per ells, ojo, tenir un professor que pregunta on està, que si no es connecta el va buscar, que el truca, que, no? Això és així, no? Això ha sigut, hi ha calgut fer aquesta feina. Però clarament, a través de la relació, fins i tot que s'ha donat a través de la pantalla, molts nanos han establert un vincle major amb l'escola. Això és això, bueno, tenim dades a punt de pala que ho
I professors que, diguéssim, que vivien amb normalitat la normalitat i tenien una distància, diguéssim, moderada amb els alumnes, que al no poder tenir-los cada dia, els van a buscar.
Exacte.
O sigui que no només els alumnes que es revinculen, sinó els mateixos professors.
Ara, a mi em sembla que culturalment la batalla que ha de plantejar l'escola, em sembla que estan donant aquestes eines per de vinculació, no? De lligam entre el nano i la realitat. No? Perquè el problema de la vinculació no és només entre nosaltres, és amb tot, no? Amb el coneixement, amb la història rebuda, amb la tradició rebuda, una desvinculació amb, fins i tot, amb el propi desig de que la vida valgui la pena. No? O sigui, és un trencament tan gran que tot el treball de l'escola ha de servir per recuperar aquests ponts de comunicació, no? Per això l'escola ha de seguir ensenyant llengua o matemàtiques o art, no? Però ha de fer-ho d'una forma molt decidida per mostrar al nano l'utilitat, no, l'utilitat en el sentit aquest, de com, a través de comprendre millor les coses, puc comprendre millor a mi mateix i puc comprendre millor per què estic fent, no? Però tota la insistència en la comunicació, no? En donar, com diria el Gregori Luri, donar eines de vocabulari als nanos, de capacitat d'expressar-se. Tot això és fonamental. És on hem de treballar més.
De fet, això ho parla, diguem-ne, la batalla en aquest sentit, si educar és introduir a la realitat, diguem-ne, la batalla inicial és suplir tots aquells instruments, totes aquelles eines d'introducció que d'una manera natural es donaven a la família o mirant la tele i que ara no es donen, diguéssim, no es donen molt menys.
De fet, el que ha passat és amb la invasió de les pantalles, de la imatge subministrada, que és una cosa que jo insisteixo molt en aquest punt, no? Si el problema dels videojocs o de la pantalla és que, diguéssim, substitueix tot un procés, no?, que tu tens, que és la generació d'imatges, no? I per tant, en el fons substitueix tot un diàleg intern de l'home en si mateix, no? Un diàleg. El substituir el diàleg, de fet, desacostumem els nanos, o els imprimem de la possibilitat de que aquest diàleg acabi sent un diàleg amb tota la resta. La imaginació és una cosa important. Si al final resulta que la substituïm perquè les imatges les ensuministren, el que acaba resultant és un nano que es tanca sobre ell mateix, no? I si això li sumes la substitució del treball propi de la família per simplement el tenir cura del nen, és a dir, moltes famílies tenen molta cura dels seus fills. Molts pares tenen cura de que siguin ben alimentats, de que tinguin que tinguin roba, de que no els hi manqui de res. I en canvi,
que no tinguin traumes la nit de Reis.
Exacte. I en canvi no hi ha en el fons no hi ha discussió, no hi ha diàleg amb cap frustració, amb cap dificultat, amb cap event que un hagi d'assumir, perquè no s'ha d'assumir res, t'ho assumeixen tot per tu. Si afegeixes la manca de creació d'imatges amb aquesta circumstància que es donen tantes llars, el resultat quin és? Un nano que queda tancat en ell mateix, que es mira només a ell mateix i que costa molt que entri en relació amb els altres. I per tant l'escola acaba sent un lloc, per exemple, violent per ell, les relacions són una dificultat, no? I per tant tot el treball que l'escola puguem fer per desenvolupar el que abans es desenvolupava en la vida social, no? Que és la resiliència, l'empatia, l'assertivitat, no? Tot aquest treball que es desenvolupava al barri, en el parc, quan els nens jugaven, a l'escala de veïns, a casa. Tot aquest treball que podem fer, a més, no? Dintre del treball de les matèries, serà necessari.
Però això és una mica...
Ràpidament, o sigui, és una cosa que ens sorgeix.
Sí, és... En una determinada manera de veure les coses, sí que és cert, i la setmana passada vam entrevistar el Fernández Bravo.
Grande.
Sí, i ho deia així, explicant, que en els últims 20 anys hem après molt, hem avançat molt, diguéssim, s'ha introduït, per dir-ho d'alguna manera, la ciència en el món educatiu. Tot això és veritat. I en alguns aspectes sí que tenim eines noves més potents per afrontar problemes de tota la vida o alguns problemes nous que han sortit. Però, en el fons, això que has dit és la clau. De la mateixa manera que la societat industrial, quan deixa de viure al camp i se'n va a la ciutat, ha de practicar esport perquè, si no, se li atrofien els músculs, i els pagesos de tota la vida no necessitaven practicar esport perquè la seva vida era esport. Sí, sí, sí. És el mateix. La societat tradicional, l'escola tradicional tan, no, tan blasmada i tan discutida, d'una manera natural també tenia algunes coses que transmetien uns efectes educatius. Això ho deia l'Inés Rigau amb molta intel·ligència en la teta. Deia, ara tothom es queixa de que els nens no tenen atenció, no? Que arriben amb una gran incapacitat d'atenció. I tothom creu que és perquè miren pantalles des de massa petits. Certament, sí, però també és veritat que hem deixat de fer dictats a classe.
Clar. I els dictats,
que des d'un cert punt de vista poden ser un rotllo, sí, poden ser un rotllo, però treballen la paciència, l'atenció, la pròpia construcció. O sigui, no són tan horribles com sembla, no? I si deixant de fer dictats no fem alguna cosa alternativa, no introduïm un esport que supleixi el treball físic, el que ens estem és fer-los un flac favor.
Clar. Jo sempre poso el mateix exemple. Quan nosaltres érem petits, al col·legi ens feien fer concursos per buscar paraules al diccionari. No? I el que era més ràpid buscant, no? Paraules al diccionari. Els diccionaris han desaparegut.
O sigui que la gamificació ve de lluny.
Ah, no, sí, exacte. Sí, sí, hi ha coses que són positives, eh? Però el treball que tu feies, no? L'esport que tu feies buscant paraules al diccionari, que era de classificar, que era d'ordenar, que era de preveure, o sigui, tota una sèrie d'activitats que es donaven en el cap. Molt bé, si tu ja no busques el diccionari perquè ja internet supleix el diccionari, hauràs de buscar una altra activitat que desenvolupi el mateix que desenvolupava buscant el diccionari, no? O sigui, hauràs de fer-ho, haurem de veure què és el que fem, no?
I ara recordo una cosa que volia dir abans, una cosa que has dit quan parlaves del coneixement útil, i tu mateix, compte, no? Que no se'm malinterpreti com que nosaltres plantegem un coneixement utilitarista. Mm. És, bueno, els nostres oients no, però jo sí que sé el que penses al respecte. De, no? Jo, allò de que només val la pena ensenyar allò que val la pena recordar, diguem-ne. Però a mi m'agradaria reformular d'una determinada manera. Només s'han d'ensenyar coses útils, certament. Coses inútils no s'han de, no s'han d'ensenyar. El que passa que el que hem de tenir molta claredat és el que és útil i el que és inútil. No. Perquè jo sempre dic, no, al final la gent encara molt, i més per influència de les sèries americanes i de la cultura americana, no, que es potencia molt la intel·ligència, no, aquesta persona és intel·ligent, o la capacitat intel·lectual, i jo sempre penso, la capacitat intel·lectual no és res, però és una potència, i la potència en si mateixa no és res encara. Només la potència té sentit quan esdevé acte, no? quan serveix, diguéssim. Mm. I llavors, en aquest sentit, hi ha gent amb menys capacitat intel·lectual que és molt més intel·ligent que altra gent amb més capacitat intel·lectual perquè entén millor les coses, perquè, com diuen els del camí, crucifiquen su orgullo, o perquè, diguéssim, no prioritzen les seves idees davant de la realitat. I després, al final, diguéssim, l'autèntica utilitat del coneixement, la fase superior del coneixement, és la saviesa. Jo, la saviesa, per mi no és l'erudició, ni el coneixement, ni tan sols un judici, que també estaria bé, un judici fi de la realitat. La saviesa són aquells coneixements que et permeten ser més feliç. Això, òbviament, inclou, no sé, l'existència de la vida eterna de Crist que et salva, eh? O sigui, això no deixem res a fora, diguéssim. Però al final, l'autèntic coneixement que compta és el que et permet, el que és útil per ser més feliç. I moltes vegades aquesta utilitat ho és secundària, no és primària. O sigui, jo, certament, no, parlaves del llatí, per mi, per la meva vida, haver estudiat llatí m'ha representat unes satisfaccions intel·lectuals i personals que han convertit el llatí en una llengua útil per mi. No per llegir o per parlar, sinó per ser feliç, no?
Sí, sí, jo crec que les decisions pedagògiques, o millor dit, didàctiques, no, en cada moment històric, pues, s'han de fer, no? O sigui, s'han de fer, i no és el mateix al segle XVII que al segle XVIII, que la postmodernitat, s'han de prendre decisions. I quan tu prens decisions, descartes coses i aculls coses. Però em sembla que sí que és fonamental això que tu explicaves ara, no?, sobre l'utilitat i sobre la saviesa. De fet, Sant Pau, no estarà malament que ho digui aquí, no? Sant Pau diu que la saviesa, l'autèntica
saviesa
és la caritat, no? Que la saviesa més, l'autèntica saviesa és l'amor, no? I, de fet, tota educació està pensada, no? L'educació, quan ho és, està pensada per dues coses. Una, perquè el nano descobreixi que és estimat i perquè el nano pugui estimar. Però això està... Això funciona 360 graus al voltant...
Això sí que és transversal.
Clar, no? Perquè quan un coneix, per exemple, quan un comprèn alguna cosa, quan un entén fins i tot algun coneixement abstracte, que fins i tot que no es tingui una aplicació directament amb el particular, no? Amb la concreció del que tens al davant. Quan un coneix, per exemple, tu pots ajudar-lo a comprendre que és més estimat, per exemple. Perquè quan un coneix, se n'adona que allò estava allà perquè tu poguessis saber-ho, no? Això és un fenomen preciós amb molts alumnes, no? Que te n'adones, que se n'adona que ha valgut la pena haver estat allà per poder comprendre. Un, en el coneixement se s'han estimat i, evidentment, guanya, si vol, capacitat d'estimar. Guanya capacitat d'estimar perquè guanya capacitat de comunicació, perquè guanya capacitat de comprensió de qui és ell i del seu límit a l'hora d'estimar. Guanya, diguéssim, tot el que és l'autoconeixement, no? De la teva limitació i, per tant, de la necessitat de ser perdonat i de perdonar, es dispara en l'encontre que tu fas amb el coneixement, amb la realitat, amb les coses que tu aprens. Per tant, tota l'educació està pensada... està pensada.
Hauria d'estar pensada.
Sí, té aquesta dinàmica, no? Té la dinàmica aquesta, no? D'ajudar l'educant a descobrir que és estimat i que està fet per estimar. En tot, és que quan un fa sintaxi, o quan un fa matemàtiques, o quan un coneix la història, i quan un coneix l'herència que ha rebut, i el que... No? Tot. I, per tant, de la verdadera saviesa.
Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel, al servei de ràdio a la carta de radioestel.cat. Escolta'ls quan a tu et vingui de gust.
L'hora del pati. Seguim a l'hora del pati parlant d'educació amb en Ferran Riera. Has parlat així l'has citat per sobre, no? Quan has corregit tu mateix, no? Per primer has dit pedagogia, has dit no? Pedagògicament i després didàcticament. Aquesta, tot i que n'hem parlat moltes vegades, mai no està de més tornant a parlar. Què entenem per didàctica?
La didàctica és per dir, en un civil que s'entendrà perfectament, és l'encarnació de la pedagogia. No? Al final és...
De la mateixa manera forma... que Déu s'encarna per fer-se trobable...
La didàctica encarna una pedagogia, una forma de pensar l'educació i de... No?
Per fer-la trobable pels alumnes.
Exacte. És això. Aleshores, les decisions didàctiques...
En aquesta metàfora no és difícil treure-li suc que inclou tot el que deies abans de l'amor, de ser estimat i estimar.
Exacte. Per tant, la didàctica és fonamental, perquè és la forma, és la carn que pren el que... la modalitat amb la que tu vols educar el teu alumne, no?
I aquí on es veu més la dissonància entre el coneixement del professor i la seva didàctica, on és més perceptible és a la universitat. Tots tenim experiència i recordem professors brillants, intel·lectualment brillants, grans investigadors, grans publicadors, que després a classe era un desastre. Jo recordo, a la meva carrera, el Celci va morir... Diguéssim, el millor professor que crec que he tingut mai era l'únic que no era doctor. Però el que feia era classe. I la feia molt bé. A més, jo li he copiat algunes tàctiques. Jo veies que estava atent a l'atenció dels alumnes i en un determinat moment parava d'explicar i feia algun acudit, feia un excurs, recuperava l'atenció i després tornava. No? Aquesta mena de... Perquè al final els mestres tenim un aire, un punt de prestidigitadors, de mags, diguéssim, no? De forçar l'atenció i la resposta dels alumnes. No?
Sí.
Bueno, deixo la frivolitat, tornem a la didàctica.
No, els mestres han de ser uns certs aduladors, no? I embaucadors dels alumnes. És així.
De fet, l'etimologia de pedagogos és això, literalment, és seductor del nen, diguéssim, en un sentit positiu, esclar.
Sí, és complicat.
Sí, els temps que corren. Bueno, parlem en concret de didàctica, per exemple, no? Tu dones classe... de física, per exemple, no? Que és, diguéssim, la assignatura com més seriosa, per dir-ho d'alguna manera, que dones. No? Com et planteges? Com fer arribar alumnes de quart d'ESO, a més?
Mira, jo... bueno, sobretot en els últims anys, perquè això ha anat també canviant una mica, no? Però tota la meva atenció, quan estic a classe, quin és el punt, diguéssim, de trobada de real amb el nano... perquè al final tota la matèria requereix d'un punt de trobada, no? Que sigui la passió pels fets històrics, el coneixement concret, no?, d'algun aspecte del particular de la matèria. Per mi el punt de trobada amb el nano és l'ús adequat de la llengua. O sigui, jo la plantejo des de com parlem i com diem les coses per explicar la física. Per tant, tot el treball és entendre bé les paraules, dir bé les coses, ajustar bé els conceptes. T'està agradat? Veig que t'està agradat.
No, és que em crida molt l'atenció perquè d'això no n'havíem parlat. Mira que hem parlat coses, tu i jo.
Sí.
És que això és el que faig. Jo faig cultura, a més d'història, que és l'assignatura seriosa que faig, en faig una mica menys seriosa, que és cultura visual, diguéssim, no? I és molt curiós perquè la meva preocupació sempre és que facin servir la terminologia correcta i la precisió pròpia, diguéssim, de l'ofici. No s'ha de dir això és... No sé, no, aviam, què és? Això és l'enquadrament, no és l'enfocament. Això és l'enquadrament. No? Això és un pla mig, no? Pla mig, No, és exactament aquesta, la precisió.
Perquè... si no els ensenyes a parlar bé, no, això diu Benet XVI, no? És impossible raonar bé, no? Perquè tu penses en paraules. I després la matemàtica, que és la llengua pròpia de la física, no? Significa, o sigui, els signes i els símbols que tu poses sobre la pissarra, que tu indiques, signifiquen coses. Aleshores, tot el treball és ajudar-nos a traduir constantment el que hi ha sobre la pissarra, traduir-ho a un llenguatge que ells comprenguin i que ells puguin dominar. Per tant, cal donar-los el vocabulari per dominar-lo i després aquest diguéssim, traductor, no? Tot el treball és això. Què significa el que tu poses a la pissarra? Què significa, jo sempre els dic, perquè a més pots llegir una equació a tres nivells, no? Una és llegir simplement els signes, l'altra és llegir-lo des d'una perspectiva matemàtica i en última instància, quan fas física, llegir-la sobre el que significa cada un dels conceptes que hi ha allà posats en l'equació.
No? Les magnituds.
Ah, exacte, i la relació que hi ha. Pues, prefereixo perdre hores en això. I la didàctica, per mi, passa per no sé, donar-los un problema ben escrit, que el descriguin bé, que expliquin bé les relacions. No? Perquè la matemàtica no deixa de ser una descripció de relacions constants, no? Entre diferents ents, doncs la física és el mateix. O sigui, una descripció de relacions entre magnituds.
Si fos una sèrie Netflix, perquè vist així, a lo millor, si tornés a néixer...
No, és veritat que hi ha un aspecte de relat, no? O sigui, hi ha un relat en cada matèria. I la física té un relat. I en aquest sentit, tu utilitzes, diguem, tots els mecanismes que puguis per introduir-la en aquest relat. I perquè s'introdueixi ell, no? En el relat del que li passa a les coses, no? Tot el treball és aquest, no? I en aquest sentit, les sèries...
Sí. No, és que estàs fent servir el terme amb un valor positiu molt interessant, perquè relat és un terme amb una doble etimologia, diguéssim. És a dir, significa... amb un doble significat. Significa allò que expliques, no? Una història es relata, mm-hmm. diguem-ne, vale. Però al mateix temps, no per etimologia, però sí per proximitat, és l'acció i l'efecte de relacionar. Que una relatio és una ratio, la ratio és la raó, diguéssim. Mm-hmm. Llavors, clar, el relat, en aquest sentit, aleshores, no seria... perquè això s'ha fet servir molt en termes històrics, no? El relat del procés, el relat del contraprocés... No. No. Estem parlant de com raonar. A mi m'agrada fer servir la paraula discurs... que també és una paraula d'aquestes amb doble significat, perquè tu em dius, un discurs? El professor ha de fer un discurs? Sí, perquè discurs és l'acció i efecte de discórrer. Jo el que vull que els meus alumnes discorrin. No? Perquè nosaltres el pensament, això ho deia el doctor Alzina, no? Deia, el pensament humà és històric, és en moviment, diguéssim. No és una instantània, és dinàmic.
De forma que el pensament de l'alumne discorre entre els diferents conceptes, entre el que succeeix, no? en el problema físic, en la llei física, discorre per allà dintre. I tot el treball és introduir-lo en aquest discurs, en aquest relat, no? del que succeeix. És veritat que el que t'has d'inventar és com treus el nano d'ell mateix per introduir-lo en una cosa.
El llenguatge de transició,
no?
Diguéssim.
Com ho fas, no? I això és veritat que aquí no ho tinc pensat...
Sistematitzat
fins al final. No? Jo estic convençut que l'única possibilitat d'entrar, d'ajudar-lo a entrar en el relat, entrar en el discurs de la matèria, és baixant-ho i entrant-ho amb ells. No? Però com qui convida un altre a passar a casa seu, o com qui convida un altre a passar a veure una pel·lícula al cinema, no? Vine amb mi, no? És l'única possibilitat. No? Baixant-ho i entrant-ho amb ells en aquest relat. Evidentment, tal com estan les coses... te n'adones moltes vegades que tu penses en... Bueno, vas pensant en tots els nanos, no? Però són uns quants que fan aquest pas i els altres comencen a seguir-los. Però no és... Hi ha un moment, en aquests moments, que em sembla que no... Que els grans discursos, ara, des de l'altra perspectiva del discurs, no? A tots a la vegada, no? A tots, diguéssim, a l'engròs, està costant que arribi, no? Però això passa amb totes les coses, no? Diguem, quan succeeix una cosa a classe, un esdeveniment, una dificultat de relació, és més fàcil introduir el nano en la dificultat baixant-ho i acompanyant-lo a dintre i esperant que algun altre el segueixi. No en un gran discurs que normalment el que fa és no arriba a ningú. Jo quantes vegades tinc la sensació que tu parles de classe, no? I és aquell exemple, no? Que és com un sonar d'un submarí que tu
l'eleves
no retorna, no? En canvi... quan baixes i t'introdueixes amb ell, no? Amb un d'ells, o amb l'altre, en el relat, curiosament hi ha nanos que segueixen, no? I per això sí que és veritat, en aquest sentit, la pedagogia moderna no ha carregat molt contra la classe magistral. Bueno, hi ha una certa veritat en això, i és que la classe, diguéssim, donada només sense que tu baixis a introduir-te amb els nanos, no? No arriba. Els nanos no estan.
Jo tinc una experiència personal, molt recent, és, jo normalment sempre, els últims anys de la classe de socials a quart d'ESO, que ja me la sabia bastant, diguéssim, i no només me la sabia bastant, sinó que també tenia bastant medit els alumnes, diguéssim, no? A on podien arribar o no. I per una qüestió de reorganització interna, aquest any faig la història contemporània a primer batxillerat, que en principi el batxillerat és, diguem-ne, perquè la didàctica no depèn només de la matèria, també depèn del nivell d'estudis. Diguéssim, hi ha, no? Hi ha una metodologia que has d'introduir al batxillerat perquè serà imprescindible a la universitat, que a quart d'ESO no. Jo, diguéssim, enamorat de la matèria, vaig entrar en plan, diguéssim, vaig explicar història contemporània, ara sí, no? Diguéssim. I, clar, em va passar el que m'havia passat de jove, diguéssim, que no havia medit bé els meus alumnes, i les dues primeres o tres primeres classes
sol,
tenien res, sí, com els calamars enlluernats, saps? Que els pesquen, sí, posant los llum i es queden quiets, està sol, tal qual, diguéssim, no? I jo, aquí, fins aquí, dius, això és un problema. No, és un problema si et mantens en aquesta posició. Jo vaig veure com estava el pati i vaig dir ràpidament, recalculando, com el tom-tom, no ens enfadem, tornem a intentar-ho, diguéssim. I, de fet, alguns companys més que em coneixen molt, em van veure un dia, estava fent servir un PowerPoint. I estàs fent servir un PowerPoint? Què passa, que t'has convertit a l'innovacionisme? Has caigut del cavall? I, no, és que els estic enganyant. Els hi faig creure que farem servir PowerPoints perquè estiguin atents. I vaig fer servir un, al primer capítol. I després, quan ja van ser meus, s'han oblidat del PowerPoint. Però perquè, al final, els instruments que tenim estan al servei d'això, de la conquesta, diguéssim. Jo els vull conquerir, diguem-ne, no? Per al seu bé, no per mi, no. A mi m'és igual si aproven o suspenen, però ells no. I com que jo estic treballant pel seu bé, he de fer tot el possible perquè ells puguin. No? És la paradoxa, no? La nostra conquesta és la seva conquesta.
Sí, perquè, no sé, jo, perquè tu desitges que gaudeixin com tu gaudeixes de la matèria. Tu desitges que no es perdin això. I tu lleves al matí i els vas a trobar perquè no es perdin el que tu no vols perdre. En aquest sentit, clar, la nostra conquesta és la seva conquesta.
Bueno, tornem a això de la didàctica. Ens queden 5 minutets, ara no defallim a l'últim moment. La física, vale. Hi ha altres matèries? Ja. És que voldria que donguéssim voltes a aquest concepte que he dit així com de passada, quan sempre ho dic, no? La didàctica general no existeix. És mentida. El que hi ha són didàctiques particulars. I és veritat que de la suma de les didàctiques particulars hi ha alguns factors comuns que pots posar en una classe de didàctica general, que no s'enfadin els profes de didàctica general de magisteri. Però sempre la didàctica va associada a una matèria concreta.
Mira, o sigui, el principi general, a mi em sembla didàctic, seria... El diàleg amb les coses, el diàleg amb la matèria, el diàleg entre nosaltres, el diàleg amb el problema concret, amb la dificultat concreta, amb la sintaxi, no sé, el diàleg amb el fet històric, no? El principi general seria aquest, perquè en el moment en què tu introdueixes en el diàleg algú, comença a introduir-lo a ell, no? A la seva persona, i per tant el que pensa, el que sent, etc. Aquest seria el principi general. Després, precisament perquè és un diàleg, el particular serà el diàleg que impliqui el particular que tens. No és el mateix passar-me una hora resolent un problema de física. Jo no tinc dificultat en estar una hora o com aquest, l'últim que he fet, que m'ha durat 2 setmanes, no?
2 setmanes és un problema.
Un problema de física en què anem dialogant, afegim preguntes...
L'avantatge que teniu els professors de ciències és que els vostres problemes poden durar 2 setmanes.
Exacte.
Sí. Sí. Els problemes que jo explico històries són permanents.
Sí. Saps com van començar i no saps com van acabar.
Exacte.
Doncs pot passar 2 setmanes, però evidentment no és el mateix aquest diàleg al voltant d'un problema que el diàleg que neix, suposo, amb una obra literària i el que implica l'anàlisi, no?, dels personatges, o el que implica l'anàlisi històric dels fets. Però jo diria que el particular cal trobar-se'l en acte. No sistematitzaria molt més.
Perquè, clar, si, diguem-ne, el nostre objectiu, no ja com a educadors, sinó com a simples ciutadans, és jutjar la realitat i tenir un judici, és a dir, una adequació del nostre pensament a la realitat el més precisa possible per entendre millor la realitat i adquirir la saviesa que dèiem abans, per poder fer això necessites tenir en compte tots els factors que concorren en la realitat. Per tant, els detalls són imprescindibles.
Però els detalls després t'obliguen a coses. O sigui, jo no tinc cap dificultat, ni amb les classes invertides, no? Ni amb les classes de cooperatives. No, el que tinc l'obligació i el dret de mirar en cada moment quina és la millor forma d'ajudar a introduir l'ano en el diàleg de la matèria.
Això mateix em deia el Fernández Bravo la setmana passada. Estem a la dictadura de les metodologies, i les metodologies són sempre instruments al servei de l'objectiu.
Sí, i per tant, hi ha moments en què jo els dono uns apunts als nanos i els dic, ara vosaltres treballeu i m'ho expliqueu. Clar que sí, perquè em sembla que aquest aspecte de la matèria, la millor forma d'introduir-los és en aquest repte. I a altres vegades que no, que els dic, mira, ara no, ara us plantejo l'ideal on volem arribar i junts ens posem a caminar fins a arribar allà. No? O el problema físic que no sabem resoldre i junts ens posem a veure de quina manera, no, històricament s'han pres decisions per arribar a resoldre. No? Però dependrà del particular.
De cada moment. Jo sempre ho explico a classe amb els històries. Dic, mira, si repetiu perfectament tot el que jo explico a classe, traieu un 7.
Clar.
El 3% és el 3%. Ah, el 3%, perdó. El 30% restant.
Sí, sí, sí.
els 3 punts restants són els de la vostra conquesta del coneixement. Després, la realitat és una mica menys dura que el plantejament, però és així. És. Bé, doncs ja pràcticament acabat, Ferran. Una última carta a l'esperança, diguéssim. Te'n recordes? Fa molts anys que en aquest mateix estudi fèiem això. Sense censures aquesta vegada, tenim motius suficients per a l'esperança?
Sí, sí, mira, a la meva escola va arribar un alumne fa 2 anys totalment fora del sistema. I ens ha costat 2 anys que ara aprovi per fi un examen de matemàtiques, no? Però no és que ens hagi costat. Hem fet l'única cosa que podíem fer, era esperar-lo. I comunicar-li...
És una espera activa, al seu costat.
Comunicar-li cada dia que el seguíem esperant. Que si no venia a l'escola, la cadira buida era seva. Trucar-lo. L'hem anat esperant. I ha fet que ara... No, molt intel·ligent, a més, que s'hagi incorporat en el coneixement dels seus companys i estigui així despertat, no? Que tu, la seva mirada s'ha desvetllat.
En temps de desperts els hem de subministrar judicis, en temps adormits els hem de despertar.
Exacte.
Partint de la realitat de cada moment. Moltes gràcies, Ferran.
Gràcies a vosaltres.
I acabem aquest dimecres un cop més a l'Hora del Pati, tot l'equip que l'ha fet possible. Avui el José Matoses, gràcies al control de so, la Maria Elena Lélez i la Carla Xama a la producció i la direcció i la presentació, com sempre, últimament a la presentació menys, però la direcció segueix, el Raül Adames i el Jordi Cabanes. Molt bona nit i fins dimecres vinent.